Guillaume Thuram, bon dia.
Bonjour.
Com estàs?
Bien, très très bien.
Bé, molt bé.
Escolta'm, vull començar aquesta entrevista amb un regal. Et porto un regal. Això és un llibre, tu sé que vens a promocionar un altre llibre. És un llibre del Juan Carlos Unzué. Aquest matí he estat amb ell. Vas coincidir al Barça. I te l'ha dedicat a tu personalment. Sí, sí. Amb molt d'afecte i carinyo pel Lilian Thuram. Saps que el Juan Carlos està malalt d'ela i ha fet un llibre també sobre la seva història de superació i m'ha dit, dona-li molts records al Lilian perquè em fa molta il·lusió que avui coincidiu. Fa molts anys que no el veig, però tinc molt bon record de quan vaig coincidir al Barça.
Oui, merci beaucoup. C'est
sí,
vrai
moltes
que,
gràcies. És veritat que, efectivament,
ça a été mon entraîneur,
va ser el meu entrenador quan jo era aquí.
C'est vraiment quelqu'un de très 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 bien.
Et c'est une personne molt molt excellente.
Et effectivement, j'ai su pour sa maladie.
I bé, em vaig assabentar de la seva malaltia i crec que és una persona molt valenta que transmet un missatge molt important.
Aquesta que sentiu és la Marta Armengol, que és la nostra traductora, que ens ajudarà amb la traducció simultània d'aquesta entrevista. El que podem fer després, li signem el teu llibre, que és El Pensamiento Blanco, i li entreguem al Juan Carlos Unzué i així tanquem el cercle.
Bien sûr.
I tant que sí.
Què és el pensament blanc, Lilian?
La pensée blanche, c'est la racialisation du monde.
És la racialització del món.
C'est-à-dire que on ne se rend pas compte aujourd'hui
que sense que ens n'adonem avui dia fem servir identitats
la couleur de la peau.
Basades en el color de la pell.
On dirà que je suis noir.
De mi dirien doncs que sóc negre.
Que vous êtes blanc.
I de tu doncs que ets blanc.
Et très souvent ne se rend pas compte
i sense adonar-nos
en raconte quelque chose.
Molt sovint això explica alguna cosa.
Pendant très longtemps, on a construit
durant molt de temps s'ha construït una ideologia política.
Qui défendait l'idée que la race blanche était la race supérieure.
Que la raça blanca era la raça superior.
Ça a donné la traite négrière.
I això doncs ha creat tota una sèrie
la colonisation.
De, doncs, de colonització.
Ça a donné l'apartheid qui est très proche.
L'apartheid que ens toca molt de prop.
Qui se termine dans les années 90.
Que no va acabar fins als anys 80.
Ça a donné la ségrégation aux États-Unis.
La segregació als Estats Units.
Et moi-même qui suis français.
I jo que sóc francès.
Il faut savoir que l'idéologie qui
cal explicar que la ideologia
supremacia blanca
que crea aquesta supremacia blanca
se termine dans les années 60.
Va acabar doncs als anys 60.
Et donc la pensée blanche pour moi c'est
i per mi el pensament blanc és aquesta idea de que és millor ser blanc.
Et il faut faire très attention au titre.
I cal estar molt atents al títol.
Parce que c'est pas la pensée des blancs.
Perquè no és el pensament dels blancs.
Parce que la pensée blanche est une pensée.
El pensament blanc és un pensament mondial.
Par exemple en Afrique ou en
Asie. Per exemple, a Àfrica o a Àsia.
Il y a des gens qui s'éclaircissent la peau.
Hi ha gent que fa doncs racisme basat en el color de la pell.
Parce que en s'éclaircissant la peau,
i que s'aclareixen doncs el to de la pell,
vous avez beaucoup plus de probabilité de réussir votre vie sociale.
Perquè amb la pell més clara, doncs hi ha més probabilitats de rebre un bon tracte socialment.
D'on et ve aquest esperit crític a tu? Perquè sempre has estat un futbolista una mica típic, no? Reivindicatiu, que llegia, que escrivia. Et ve d'aquests orígens més humils que t'han fet sempre tocar de peus a terra perquè tu vens d'una família bastant pobra, no?
No, mais en fait, vous savez, ce sont des questions
no, de fait,
qui se
tot
sont
això són
imposées à moi.
Coses que se m'han imposat.
C'est-à-dire que je suis né aux Antilles.
És a dir, que jo vaig néixer doncs, a les Antilles.
J'arrive dans la région parisienne.
I vaig arribar doncs, a la zona de París als 9 anys.
Et je dis très souvent que je deviens noir à l'âge de 9 ans.
I sovint dic que em vaig tornar negre als 9 anys.
Parce qu'on devient noir.
Perquè negre t'hi tornes.
Et très souvent lorsqu'on devient noir,
i el que passa sovint és que quan et tornes negre és a partir del trauma.
Et ce traumatisme a été dans cette classe de 9 ans.
I aquest trauma doncs va passar a la meva classe quan tenia 9 anys.
Des enfants m'ont insulté de sale noir.
I els companys em van insultar pel fet de ser negre.
Et donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est être noir?
I jo em vaig preguntar què és ser negre.
Et pourquoi on dit que être noir c'est être sale?
I per què diuen que ser negre és ser brut?
Et donc ça veut dire que c'est depuis l'âge de 9 ans.
I doncs des dels 9 anys
j'essaie de comprendre.
Vaig començar a experimentar a intentar entendre d'on venia aquest constructe de ser negre.
Et dans ce livre par exemple.
I doncs en aquest llibre
je questionne aussi.
Per exemple, doncs qüestiono també.
Ces enfants de 9 ans qui m'insultent.
Aquests infants de 9 anys que em van insultar, em van dir negre brut.
Ça veut dire que Ils ont construit déjà l'idée qu'ils étaient blancs.
Perquè ells ja havien construït la idea de que ells eren blancs.
À quel âge on devient blanc?
I a quina edat et tornes blanc?
Parce que, encore une fois,
perquè
lorsque vous demandez aux gens
quan
est-ce que vous êtes blanc
a la gent, tu ets blanc sobre un full de, com un full de paper?
Les gens vous disent non.
La gent et dirà no.
Alors pourquoi ils disent qu'ils sont blancs?
I per què dius que la gent és blanca?
Et donc là aussi ce serait intéressant de questionner.
I això també seria molt interessant de qüestionar.
Cette catégorie blanche.
Aquesta categoria de la blanquitud.
Et si jamais vous questionnez ces catégories?
Si no te la qüestiones mai.
Ben vous revenez à la construction de la racialisation du monde.
Doncs arribes a la construcció de la racialització del món.
Una de les coses que et va sorprendre quan va jugar al Barça i vas trepitjar Barcelona va ser que tenim una estàtua dedicada a Colom. De fet, hi dediques un capítol al llibre. I que presentem Colom com el descobridor d'Amèrica, que és una mentida molt gran, això. Tu votaries un alcalde que digués que es carregaria l'estàtua de Colom?
Mais je pense qu'avant de penser à enlever la statue,
jo crec que abans de pensar en carregar-nos l'estàtua,
enlever la croyance,
el que cal és carregar-se la creença de que Cristòfol Colom va descobrir Amèrica.
Parce que c'est ça le problème.
Perquè el problema és aquest.
Ce matin j'étais à l'université.
Aquest matí he estat aquí a la Universitat de Barcelona i he fet als estudiants la pregunta de qui era Cristòfol Colom.
Et j'étais surpris que une jeune fille m'ha sorprès
que una noia em digués, doncs és qui el qui va descobrir Amèrica.
Et nous sommes en 2023.
I som al 2023.
Et donc ça veut dire qu'encore une fois,
i això vol dir que novament el racisme, el supremacisme blanc passen a través doncs, de totes aquestes anècdotes que s'expliquen a l'escola, per exemple.
Donc il serait préférable qu'on change l'éducation avant.
Seria molt millor canviar doncs l'educació abans de pensar en treure l'estàtua.
No estem acostumats a sentir futbolistes que critiquen obertament polítics. Tu vas ser molt crític amb Sarkozy, per exemple, no? Per què has decidit projectar-te així tan públicament quan moltes vegades entrevistar futbolistes o esportistes de primer nivell a vegades és avorrit perquè costa molt que diguin titulars, que surtin de la norma, no? Tu per què has decidit utilitzar la teva projecció pública per denunciar coses que creus que són injustes?
Encore une fois, vous savez, ce sont des choses qui se sont imposées à moi.
Doncs perquè, novament, repeteixo que són coses que m'han imposat.
J'étais jeune adolescent,
quan era adolescent,
que j'essayais de comprendre l'histoire du racisme,
intentava entendre la història del racisme,
essayer de comprendre la société dans laquelle nous vivions,
i entendre doncs, la societat on vivíem.
En fait, vous tombez aussi sur des personnes,
i de fet,
qui se sont toujours doncs, mis en avant pour changer la société.
Sempre hi ha gent que ha fet una passa endavant per canviar la societat.
Et étant donné que j'étais un garçon noir, adolescent.
Jo era un nano, un adolescent negre.
J'ai eu comme exemple, par exemple, Mohamed Ali.
I doncs tenia com a referent Mohamed Ali.
Et Mohamed Ali, justement, était un très très grand boxeur.
I precisament Ali, el gran boxejador.
Et donc un grand sportif.
I un gran atleta.
Et donc il se servait de sa notoriété.
Feia servir la fama.
Pour questionner la société sur cette notion d'égalité.
Per qüestionar la societat sobre aquesta idea de la igualtat.
Et donc, comme je vous ai dit, étant donné que j'étais sportif de haut niveau.
I com ja t'he dit, doncs jo sent esportista d'alt nivell.
Pour moi, c'est une évidence qu'il fallait le faire.
Per mi doncs era evident que ho havia de fer.
Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb Lilian Thuram, El pensamiento blanco és l'últim llibre que ha publicat. Lilian, vas estar a Qatar al Mundial i just abans de començar el Mundial, el president de la UEFA, Gianni Infantino, va dir aquelles declaracions de avui em sento qatarià, avui em sento àrab, avui em sento africà.
Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Tu què vas pensar quan vas sentir allò?
Tout d'abord, je pense que le président de la FIFA.
D'entrada trobo que el president de la FIFA
politique.
És un polític.
Donc ça veut dire qu'il doit défendre
I per això vull dir, amb això vull dir que ell el que ha de defensar és el futbol.
Il doit défendre le business du football.
Ha de defensar el negoci del futbol.
Il doit défendre que ses prédécesseurs ont
ha de defensar
choisi le Qatar.
Que els seus predecessors van triar Qatar com a seu de la Copa
et donc,
del Món.
Il essaie d'essayer de faire passer des messages.
I ha d'intentar doncs transmetre un missatge.
Et donc il est dans son rôle.
I doncs és un paper que interpreta.
En algun moment et vas plantejar no anar a Qatar a animar la selecció francesa on hi jugava el teu fill? O tenies clar que havies de ser allà, tu? Et va generar contradiccions que el Mundial es fes allà, tu?
En fait, vous savez, lorsqu'on parle de contradictions...
Quan parlem de contradiccions...
Il faut essayer de savoir toujours...
Cal intentar
de quel point de vue
tenir sempre present des de quin punt de vista s'analitzen les coses.
Par exemple, il y a eu des fortes critiques.
Per exemple, hi va haver unes crítiques intenses.
Justifiées.
Justificades.
Pour la Coupe du Monde au Qatar.
Per l'elecció de Qatar.
Mais il faut savoir que, par exemple,
però
sur le continent africain,
cal saber que, per exemple, al continent africà aquestes crítiques no es van produir.
Sur le continent asiatique, il n'y avait pas.
Al continent asiàtic tampoc.
Et ce qui est très intéressant, c'est
i el que resulta molt interessant és que molt sovint quan el Mundial
ne sont pas, sur le continent
i aquesta mena de coses
europeu,
no es troben al continent europeu,
très souvent, il y a des fortes critiques de ce sens-là.
Hi ha crítiques molt intenses en aquest sentit.
Et je pense que il est vrai de critiquer,
i crec que és, fem bé de criticar Qatar i denunciar la violència
au plus faible dans la société.
Exercida doncs contra els més febles de la societat.
Mais il faut faire très attention que
però hem d'estar molt atents que això no ens impedeixi
de critiquer ce que nous faisons.
Criticar el que nosaltres també
par
fem.
Exemple, au Qatar, on
per exemple, a Qatar
les stades climatisés.
Es va denunciar que l'estadi doncs tingués aire condicionat.
En disant que c'est un non-sens.
Dient que era una cosa, una bajanada.
Et ce qui est, à mon avis, vrai.
Cosa que sí, que comparteixo, és cert.
Mais la réalité c'est que
però
mon pays, la France.
La realitat és que a França, el meu país,
si on devait vivre, si tous les habitants du monde devaient voulaient vivre comme en France.
Si tothom, si tots els habitants del món volguessin viure com vivim a França.
Il faudrait trois planètes.
Ens farien falta tres planetes.
I mon pays aussi, la France.
I el meu país, França.
N'aide pas les gens qui traversent la Méditerranée, par exemple.
No hi ha la gent que creu el Mediterrani, per exemple.
Et il y a plein de gens qui meurent dans la Méditerranée.
Hi ha molta gent que mor al Mediterrani.
Et ça se passe en Europe.
I això és una cosa que passa a Europa.
Et donc moi je pense que la vraie critique lorsqu'on parle de la Coupe du Monde,
l'autèntica crítica quan parlem del Mundial, de Qatar, de l'escalfament climàtic,
c'est la critique du système économique dans lequel nous nous trouvons.
És la crítica del sistema econòmic en què ens trobem.
Et c'est le capitalisme.
Que és el capitalisme.
Et je pense que c'est ce système-là que nous
devrions critiquer. I crec que és aquest sistema el que hem de criticar.
A Qatar hi vas anar, entre altres coses, a animar el teu fill, Marcus Thuram, finalista, que va perdre la final contra Messi. Sona molt pel Barça últimament, el teu fill. No sé si saps alguna cosa d'això i si t'agradaria que el teu fill acabés jugant al Barça un dia.
Écoutez, effectivement, Marcus est un garçon de 25 ans.
Sí, Marcus és un noi de 25 anys.
Je suis très heureux parce que...
Estic molt content perquè...
Il fait tout pour progresser.
S'esforça molt per progressar d'any en any. Avui dia, avui juga en un equip francès. I després, doncs, no sé què li depararà el futur.
Sachant en plus qu'il est en fin de contrat.
És al final, doncs, quan veurem quan se li acabi el contracte.
La seule chose que je peux dire.
I l'únic que puc dir.
C'est je pense que la grande majorité.
És que crec que la majoria o la totalitat dels jugadors del món.
Rêvent de jugar a Barcelona.
Somien de jugar al Barça.
Tu no vas tenir gaire sort amb el pas del Barça perquè vas tenir moltes lesions i finalment al cap de la segona temporada crec que et van trobar una malaltia congènita al cor i al final això et va obligar a retirar-te. Com recordes el teu pas com a jugador per aquell Barça?
Ben, des très bons souvenirs.
Tinc molt bons records.
Ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai l'impression d'avoir
el que em sembla més increïble és que tinc la sensació d'haver jugat molt més que dos anys al Barcelona.
Et ce qui est aussi assez incroyable, j'ai l'impression que les gens
cosa que és molt curiosa, tinc la sensació que la gent
j'ai joué plus de temps aussi à
Barcelona. Que segueix al Barça també s'ho pensa que hi vaig jugar molts més anys.
Et c'est vrai que le slogan Més que un club.
I és veritat que l'eslògan Més que un club
très vrai à Barcelona.
El trobo molt encertat en el cas del Barça.
Era el Barça de Ronaldinho, de Rijkaard, de Eto'o, de Deco i d'un Messi que era molt jove, no? Aquell vestidor devia ser com era formar part d'allò, què respirava en aquell vestidor, aquells anys gloriosos.
Bah, c'était un vestiaire de très très grands joueurs.
Era un vestuari de jugadors grandiosos.
Mais vous savez je venais de la Juventus de Turin.
Però jo venia de la Juventus de Turí.
Et à l'époque lorsque je jouais en Italie.
I aleshores, de l'època que jugava a Itàlia.
El championnat du monde.
Se'l considerava doncs el campió del món a Itàlia.
Et en fait moi ce qui m'a toujours marqué.
I a mi el que em va marcar el vestuari del Barça.
C'est qu'il y avait des joueurs.
És que hi havia jugadors
de l'institution.
Que eren els guardians de la institució.
Et c'était les joueurs comme Xavi.
I eren jugadors com Xavi, Iniesta,
Puyol,
Víctor Valdés.
En fait, c'était beaucoup de joueurs qui
venaient de la Masia. Hi havia molts jugadors que venien de la Masia.
Et effectivement, se dégageait beaucoup d'humilité.
I que militaven molt dins de l'equip.
Il y avait un joueur aussi Oleguer.
També hi havia doncs Oleguer.
Et je pense que ça c'est très important dans.
I crec que això és una cosa molt important en un equip.
D'avoir quand même des joueurs qui ont grandi.
Jugadors que han crescut.
Et que dans leur corps,
i
dans
que,
doncs,
en el seu cos, a la seva manera de fer, defensen la institució d'una manera natural.
És curiós perquè tu com a jugador vas compartir vestidor amb els inicis de Messi, quan tot just començava, i ara Messi, que acaba la seva carrera, li ha acabat prenent, robant el Mundial al teu fill.
No, il a pas pris la Coupe du Monde de mon fils.
No, home, no li ha pres la Copa del Mundial, i ara, ni de França, perquè el Mundial al final és de l'equip que guanya, no?
En aquest llibre també parles de l'empoderament de la dona, no? I de com ha canviat aquests últims anys el poder que han agafat. Per què fa la sensació que en el camp del racisme costa tant avançar? I encara que es facin campanyes, que la UEFA faci campanyes denunciant no autorràcim, tot això, per què la onada contra el racisme costa tant que arribi?
Parce que, en règle générale,
perquè, per norma general,
que el racisme existe.
No ens agrada dir que el racisme existeix.
Hi ha una certa mauvaise foi.
Hi ha com una mala impressió.
Pour dire ces choses-là.
Que causa dir coses així.
Et voilà pourquoi moi j'essaie de faire le livre.
I per això doncs vaig intentar escriure aquest llibre.
Pour dire aux gens, faites très attention lorsqu'on parle du racisme.
Per poder dir a la gent, cal estar per a l'orella quan parlem de racisme.
Quan parlem de categories liées à la couleur de la peau.
Quan parlem de categories segons el color de la pell.
On ne vise pas individuellement les gens.
No parlem de la gent com a individus.
Si par exemple moi je suis un homme et on dit qu'il y a du sexisme.
Bé, jo sóc un home i doncs diuen que hi ha sexisme i que hi ha doncs violència sexista dels homes contra les dones i jo no em sento pas agredit com a Lilian Thuram.
Mais je sens qu'on m'interpelle en tant qu'homme.
Però sí que em sento interpel·lat.
Parce que si le sexisme perdure dans la société.
Perquè si hi ha un sexisme a la societat és perquè els homes ho volen així.
Et c'est pour ça que lorsqu'on parle du racisme.
I per, és per això que quan parlem de racisme,
il faut questionner par exemple.
Jo dic a la gent que cal qüestionar una categoria que no qüestionem mai. Què vol dir ser blanc?
Mais ça ne veut pas dire que on incrimine
les individus. No vol dir que criminalitzem els individus.
Mais on questionne,
sinó que qüestionem
ce que vous représentez historiquement.
El que han representat històricament.
Et le racisme perdure dans la société.
I el racisme és una cosa que perdura a la societat perquè la majoria de les persones blanques s'han convençut de ser neutrals en aquesta situació.
Et la neutralité n'existe pas.
I la neutralitat no existeix.
Et je crois que chacun de nous, nous
i crec que tots nosaltres
prendre en charge
hem de, doncs, assumir el racisme perquè les coses puguin canviar.
Parlant de sexisme, aquests dies a Barcelona hi ha hagut el cas de l'acusació de violació a Dani Alves, l'exjugador del Barça. Encara està per jutjar, evidentment, Però per què es produeixen aquestes agressions per part de jugadors idolatrats que tenen poder, que són rics, que porten una vida de luxe? N'hem conegut més d'un, no? És un abús de poder?
Vous savez, le sexisme, le racisme existe.
El sexisme i el racisme existeixen principalment perquè hi ha una relació de dominació. És a dir, que històricament hem construït la idea que els homes eren superiors a les dones. Quan parlem de racisme és perquè hem construït la idea de que ser blanc era superior a no ser blanc. Cada vegada que es produeix una situació de violència és perquè hi ha una educació al darrere. No és una qüestió de jugadors de futbol, de periodistes... importants, de ser qui sigui important, sinó és l'educació dels homes. Per exemple, quan parlem de sexisme, molt sovint doncs, eduquem les dones perquè estiguin atentes. Però mai diem als homes que s'encarin a la seva responsabilitat i al seu mal comportament.
Et donc voilà pourquoi il est important, effectivement,
i evidentment perquè és molt important que es faci justícia,
que on soit éduqué à respecter.
Però d'una manera que se'ns eduqui a respectar-nos els uns als altres.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, entrevistant i acabant aquesta entrevista amb el Lilian Turán, que ha publicat El Pensament Blanc, aquest llibre on retrata doncs darrere de la màscara de la identitat racial. Vaig acabant, Lilian. La vida d'un futbolista professional s'acaba als 35 anys. I després, encara et queda tota una vida per davant, no? I he entrevistat alguns futbolistes o alguns esportistes professionals i em diuen que el moment de la retirada fa molta por. Què ha vingut per tu després? A què t'has dedicat tots aquests anys? Amb què t'ho passes bé? Què és per tu oci?
Alors, tout d'abord, que le fait de s'arrêter...
El fet de deixar-ho que faci por és normal.
C'est pas simplement pour les joueurs de foot.
I no només pels futbolistes.
Parce que toute votre vie vous faites quelque chose.
Perquè et passes tota la vida fent una cosa i de sobte t'atures i tens la sensació que és com morir-se una mica.
Mais il faut juste dire que c'est une continuité de vie.
Però al final doncs cal dir que la vida continua, que hi ha molt per fer després.
Et moi j'ai eu la chance de créer.
I jo vaig tenir la sort doncs de crear una fundació l'any 2008 quan era futbolista a Barcelona. I fa 15 anys que treballo doncs a la meva fundació.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos aventures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri.
Estàs vivint a París ara?
Oui, je vis à Paris.
Vens a Barcelona sovint de tant en tant o no?
Pas assez souvent.
No gaire sovint, no.
Com portes el català?
Comment je...
Sí.
Comment mon catalan? Mon catalan est catastrophique.
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 Je peux comprendre,
l'entenc.
Mais par respect pour les langues, il y a
però,
parfois il faut
la llengua,
juste écouter.
Hauràs de venir sovint i acabar-la de practicar.
Ok.
Lilian Turán, moltes, moltes gràcies. Ara signarem aquest llibre i li entregarem al Juan Carlos Unzué. Moltes gràcies.
Avec grand plaisir et merci beaucoup de m'avoir invité.
Sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours Paris.
Catalunya Ràdio, El Suplement, Roger Escapa.